serveis que donam en aquesta casa, en aquesta institució.
12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Demà divendres torna una nova borrasca de nom Goretti. Un cop ha passat en Francis, on Goretti mos tornarà a portar temperatures baixes i, sobretot, vent fort de ponent. Fred que anuncia l'arribada de Sant Antoni de la Festa de la Diada del poble de Menorca. Acabats els programes culturals del Nadal, comencen a celebrar-se ses activitats del 17 de gener. A una petita localitat de sa nostra illa esperen Sant Antoni amb especial il·lusió. I és que Sant Climent es commemora enguany que fa 100 anys que sa festa de Sant Antoni va arribar i que a més és l'únic poble de Menorca on se celebra amb dimonis com es fa a Mallorca. Avui en descobrirem sa història i ho començarem a celebrar d'aquí uns minuts.
Benvinguts al dia Menorca.
L'espoir est un plat bien trop vite consommé et à sauter les repas je suis habitué un voleur solitaire et triste à nourrir.
Bon dia, amigues i amics, benvingudes, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia de sempre i Ivetra Ràdio. Avui és dijous, és 8 de gener, és Dia Internacional de l'Agraïment, així que vos agraïm que ens estigueu escoltant. També és el Dia Mundial de la Lògica, Dia Internacional de l'Estel i Dia Internacional de la Croqueta. I és que el dia d'avui es commemora perquè es va proclamar un restaurant de Madrid per fer publicitat de les seves croquetes. Sabíeu que croqueta ve de sa onomatopeia croquer, que en francès significa cruixir, i és que l'origen de sa croqueta és francès. Sembla que la idea de fer croquetes va ser del cuiner del rei Lluís XIV al 1619, un aristòcrata de nom Louis de Béchamel. En Pere Pelegrí, el control tècnic, com estàs, Pere? Molt bon dia. Ai, que bé, també amb en Bramot, en Pere, que ben acompanyat. I en Pere Gibert, aquí al meu costat, avui va de peres.
Bon dia, com va, Clara?
Molt bé, ben trobats, ben tornades. Jo, que tenia ganes de tornar, eh?
Sí?
Sempre. M'encanta.
Sempre.
M'encanta aquest moment del dia de tornar de vacances i retrobar-me amb altres i amb els nostres estimats oients. Sempre un plaer el dia Menorca des d'ara i fins la 1 en directe. Amb quins temes?
Avui hem convidat a l'estudi en Pedro Pons, batlle de Ferreries, per conèixer les inversions i els projectes previstos al municipi per aquest 2026, ara que l'Ajuntament ja té el pressupost d'enguany aprovat. També ens acompanyaran l'etnòleg Adolf Cintes i el president de l'Associació de Veïns de Sant Climent, Dani Olives, perquè demà comencen al poble les celebracions de Sant Antoni, que enguany celebren els 100 anys d'història. Ens explicaran l'origen de la tradició i les activitats previstes. I estrenarem cançó, Clara, avui.
Avui tenim salutació musical a càrrec d'Anna Lorena Martí.
De Pampalònia, que acaben de publicar un nou disc que ja es troba a totes les plataformes.
I d'aquí una estoneta, que és el nostre menú, i escolta'm, bon any, que no t'ho he desitjat. Com han anat
bon
aquests
any.
Dies? Han anat bé?
Han anat bé.
És que ja anàvem xerrant.
Hem anat fent. Sí, ha sortit tot.
Els Reis es van portar bé fa un parell de dies.
Molt agraïts.
És que avui hem d'agrair-ho tot, eh? Dia de l'agraïment, molt agraïts. Gràcies també a Axel Camarasa per formar part de la nostra vida. Com estàs?
Hola, què tal?
Molt bé, mira quina energia que porta.
Has vist?
Vens fresc, que també has estat de vacances,
tu? He estat de vacances, sí.
I et tornes avui?
ahir.
Torno avui per equivocació. Però
què vol dir per equivocació?
No havia de fer feina jo avui.
Qui s'ha equivocat?
Jo.
Tu mateix?
Sí.
I què fas aquí? Vés-te'n.
No, perquè ja que hi era, ja pues treballem una estona.
Vés-te.
És veritat, no, eh?
Això és divertit. O sigui, t'equivoques de dia de vacances i com és així de bo, decideix quedar-se.
Bueno, ja que he matinat i ja m'he posat en marxa i ja estava mentalitzat i he tingut la depressió postvacacional, doncs ja,
bueno,
pelante.
Doncs ja està.
Normalment bé. La gent s'equivoca del revés.
Sí.
No?
Però, sí.
No ve el dia que ha de venir.
És que em falten 5 minuts de
fora. Molt
aplicat. Vés-te, jo em podria haver equivocat al revés, ja que en Excel ha vingut avui. Jo podria, si m'ho haguessis dit, pues jo m'equivoco i no vindré.
I un compensa l'altre.
Ja vinc demà.
Bueno. Poc despistat, un poc despistat.
I escolta'm, ja que hi ets i has fet bona feina, què ens pots explicar de les notícies a dia 8 de gener, vam?
Doncs passen per les baixes temperatures els darrers dies, la qual cosa ha afectat a moltes persones que han agafat aquestes grips o malalties respiratòries, i avui de matí, de fet fa tot just uns minuts, el sindicat d'infermeria SATSE ha denunciat la saturació que es viu a dia d'avui a l'Hospital Mateu Orfila davant l'increment d'aquests casos. Assegura que no hi ha llits disponibles i que, a més, les urgències no donen a l'abast. Culpa directament l'IBE Salut, diu que ha fet una mala previsió davant l'arribada del fred. Elvira Vijande és la delegada de SATSE Balears i lamenta que és la pitjor, diu, situació que s'ha viscut en els darrers anys.
En Orca, las situaciones que no disponen actualmente de camas, las urgencias están completamente saturadas, están sobrecargados por la presión asistencial, y es una situación bastante complicada actualmente, y también tienen enfermeros que están de baja, y por tanto es complicada la situación que están viviendo allí ahora.
Critica també que les borses de treballadors estan esgotades, la qual cosa ha dificultat la contractació de reforços. Tot plegat perjudica, diu, el servei d'atenció als malalts. Una situació que ja es dona a tots els hospitals de les Illes, on hi ha casos en què la llista d'espera per ingressar ronda els 80 pacients.
Estas navidades ha habido problemas con la contratación de las bolsas y, por lo tanto, no hay enfermeras dentro de... En las bolsas de contratación ha habido falta de profesionales. Decimos que es una falta de previsión, un año más, que lo que hace es cargar a nuestros compañeros de los hospitales, y pedimos sobre todo que se haga un uso correcto de las urgencias para no saturar los hospitales, porque la situación que tenemos actualmente és molt crítica.
SATSE demana solucions immediates i recorda als ciutadans, ara ho escoltàvem, que s'ha de fer un ús racional de les urgències per no saturar encara més aquest servei. També és notícia que l'empresari i exdiputat al Congrés, Marcos de Quinto, serà el conferenciant de la Diada de Sant Antoni, el patró de Menorca. El Consell ha oficialitzat avui el nom del ponent, que dissertarà sobre l'habitatge. La conferència portarà per títol Una mirada liberal al tema de l'habitatge, i té per objectiu oferir una reflexió sobre un dels principals els reptes socials i econòmics que hi ha. De Quinto és economista i ha estat durant 36 anys vinculat a l'empresa Coca-Cola, on va arribar a exercir com a vicepresident executiu mundial d'aquesta companyia. En l'àmbit institucional i polític, va ser diputat i portaveu d'Economia, Indústria i Consum al Congrés i membre de la direcció de Ciutadans, d'on va sortir-ne l'any 2020. La seva designació per a l'acte institucional de la Diada de Menorca ha generat crítiques per part de Més per Menorca, que considera l'elecció una provocació pel fet de ser una persona aliena a Menorca i, segons els ecosobiranistes, també contrari als valors que representa la Diada en considerar-lo un ultracapitalista. Esteve Barceló és coordinador general de Més i també conseller.
És una vergonya que el Partit Popular torni un any més a polititzar un acte institucional que hauria de ser de consens i de trobada col·lectiva. En canvi, trien una figura amb un discurs ultracapitalista i colonialista, contrari a la dignitat dels pobles, a l'autogovern i a la justícia social.
El PP ha qualificat la reacció de Més d'intolerant perquè, diu, no respecta opinions que no comparteix. Cristóbal Marqués és el secretari general dels Populars.
Una actitud de censuradora de persones que són intolerants cap a aquelles que no pensen igual que ells, i que ve justament d'un partit polític que, recordem, va utilitzar el Dia de Menorca com una plataforma política. Ho va fer convidant Noemí García un any antes de les eleccions, a el que és avui la seva portaveu en el Consell Insular de Menorca, en el Dia de Menorca, com a plataforma política per donar a conèixer en aquesta consellera que ara es portaveu.
La conferència se celebrarà aquest proper dia 17 en un ple institucional al Consell Insular. I acabem explicant que el formatge Mahó Menorca s'ha colat entre els millors plats del món per la prestigiosa guia Michelin. És un dels principals productes d'un plat que porta per títol Ramellet i Maonès, elaborat pel xef Álvaro Salazar, el del restaurant Boro de Canyamel, a Mallorca. La guia Michelin l'ha distingit com un dels millors plats del món el 2025. És una elaboració a base de tomàquets de ramellet i formatge curat que forma part dels aperitius dels dos menús degustació que ofereix l'establiment. Els inspectors de la guia destaquen l'equilibri del plat amb una explosió de sabors sorprenent i deliciosa. Àcid, dolç, amarg i fumat a la vegada. Un restaurant, aquest Boro de Canyamel, que romandrà tancat fins aquest proper mes de març.
I d'aquestes seran les notícies a partir de les 2:30 amb Nexel Camarasa. Hi haurà altres qüestions amb ses que estàs fent feina encara?
Sí, d'altra banda tindrem les reaccions de la denominació d'origen Mahó Menorca per veure com valoren aquesta distinció. Estan satisfets per com projecta aquest producte local, aquest reconeixement per part de la guia Michelin, i també atendrem a
Michelin.
I també ens farem ressò de que amb el fred, a part de grip i Covid, també doncs, la gent compra més estufes, hi ha llista d'espera per aconseguir llenya i una mica doncs, com ho fem tots plegats per mirar d'escalfar-nos.
Tu tens experiència amb això del fred, no?
He tingut fred aquest Nadal,
sí. Has tingut fred aquest Nadal. A temperatures, a quines temperatures has estat de viatge?
Menys de menys 20.
Menys de menys 20. I per tant, la recomanació és...
Quedar-se
a casa, tapeu-vos.
Sí.
Gràcies, companya. A les 2:30 t'escoltarem. I ja que rellem de fred, anem a veure què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere.
Sí, després d'un període mogut pel que fa a la meteorologia, avui ens espera una jornada una mica més tranquil·la, una treva. Tindrem un dia assolellat, en presència tan sols d'alguns núvols alts. Les temperatures es recuperaran amb mínimes de 9 graus i màximes de 16, força més suaus. I la tramuntana dels darrers dies canvia avui a vent de ponent moderat amb alguna ràfaga forta, un vent de ponent que es mantindrà els pròxims dies.
Les 12 amb 16 minuts, pausa i seguim.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia Menorca. Fet a casa.
L'Ajuntament de Ferreries ha aprovat aquest dimecres els pressupostos per aquest curs 2026, uns comptes que ascendeixen a un total de 9,2 milions d'euros i que suposen una reducció d'un 14,10% respecte a l'any 2025. El consistori preveu executar i acabar les inversions pendents.
Ens acompanya als estudis IB3 Ràdio Amó, es Batlle de Ferreria. Senyor Pedro Pons, com està? Molt bon dia i bon any.
Hola, molt bon dia i bon any.
Senyor Batlle, què atribueix aquesta davallada de pressupost enguany, aquest 2026?
Bueno, això és una cosa que sembla una curiosa, perquè tothom espera que el pressupost cada any vagi pujant, però enguany a Ferreries, com ha passat també a altres pobles, de fet estem en un any en què és com un impàs en quant a accés a finançament, i ens passa a molts ajuntaments. Vam aconseguir molt de finançament per diferents vies durant el 24 i el 25, però durant el 26 no es dona aquesta situació, i passa això, que les inversions, que és un capítol que sol ser bastant gros, quan davalles finançament en el que pots accedir, evidentment això afecta en el pressupost, i Ferreries, pues, com a altres bandes, és també en aquest cas. Que ara tenim molt de doblets ja compromesos i ara ens han de dedicar a executar el que ens van donar aquests anys.
I doncs aquests pressupostos, per tant, hi ha encara els doblers del 2025, sí. I per tant es preveu executar, acabar les inversions pendents. Anem desglosant un poquet, si li semblen. Els comptes del 2025 hi havia una partida important, en concret 1,6 milions d'euros a la millora de la xarxa d'aigua potable. Quines s'han duit a terme en quant a millores en aquest 2025 i quines queden per fer en el 2026?
El 2025 el que vam fer va ser acabar d'executar un projecte que ja estava fet, que era una renovació de canonades des dels pous que tenim a Ferreries fins a un dipòsit intermig que tenim dalt Sontem, i aquest 1,6 milions euros el vam aconseguir precisament de la convocatòria extraordinària d'aigua d'ITS del 2023, i dins aquest conjunt hi ha 5 projectes que també tenen a veure amb el cicle de l'aigua potable i que són els que han d'executar ara durant aquest 26, 27, etc, que són els que han de començar a fer a nosaltres durant aquests anys. I és una part del que dèiem abans. Hem aconseguit molt de finançament i ara vindran uns anys en què l'obligació, diguéssim, nostra és executar tots aquests doblers que te donen. Evidentment, que si apareix més finançament i apareixen possibilitats de finançar altres inversions, també ens agafarem. De fet, ahir en el ple ja ho vaig explicar. Es ve que la davallada ve molt per aquest aspecte, però després el que passa moltes vegades és que durant l'exercici solen aparèixer convocatòries que te donen possibilitat d'accedir a finançament i vas incorporant aquests projectes en el pressupost. I al final no l'acabes equilibrant, però aquest concepte també sol pujar durant l'exercici, i la davallada després no és tan grossa com semblar a principi d'any, que sembla que és un dalt a baix. Pues no és un dalt a baix, sinó simplement que tots els ajuntaments tenim molt de doblers, però també això vol dir molta feina per executar. I el que ens passa a molts és que, o jo també el que m'assembla, és que tampoc es tracta d'anar acumulant finançament i doblers si després no executes tot el que tens pendent. A vegades val més aturar un poquet o aturar-te i dir, bueno, anem a executar el que tenim compromès, perquè si no l'únic que feim és passar els doblers d'exercici en exercici sense executar gaire cosa, i això no es plan tampoc.
Per tant, hi ha aquesta renovació de les canonades, sí. Que són unes canonades que estan obsoletes i que a més amb materials que també s'han de baratar, no? Amiant, si no m'equivoc.
Bueno, el que es coneix com a uralita, sí, fibrociment. Sí. Bueno, Ferreries, de fet, Ferreries sempre sortim amb estadístiques de cicle d'aigua com un poble que té el percentatge d'eficiència del circuit més baix, i és així, però això és degut precisament que hi ha molta canonada que està sense canviar. Amb aquest canvi que han fet ara, com he comentat abans, de la canonada que va despous en el dipòsit, ja s'ha reduït bastant l'extracció que han de fer de l'aquífer, perquè hem optimitzat tota la pèrdua que hi havia amb aquest tram, que era d'aproximadament uns 2 quilòmetres, i creiem que la gran millora que tindrem ara següent serà quan canviem la canonada que va des d'aquest dipòsit intermig i entra dins el poble. Aquesta és l'altra gran canonada, que és la canonada principal d'entrada d'aigua a Ferreries, i quan canviem aquesta, que també ho han de fer dins el 26, quan canviem aquesta canonada, tenim bastanta confiança que aquest percentatge d'eficiència que el tenim
ara mateix. Segurament també deuen haver-hi colca fuita, no?
Clar, però són tuberies que tenen més de 40 anys, quasi 50 anys qualcuna d'elles, que està molt trepitjada i que el fibrociment al final es va rompent i són fugues que no controles. I de fet ho veus perquè tu calcules o tu mires les tonelades que treus dels pous i les que factures en el client, bueno, el client o en el ciutadà, al final hi ha una diferència. Hi ha una diferència grossa que és evident que se'n va per qualque banda i que l'obligació que tenim és intentar, això és quasi impossible, però intentar que el que treus dels pous sigui el que factures al final. Però bueno, això és una quimera un poquet, però, perquè de pèrdues sempre n'hi ha, però intentar que això sigui el més reduït possible.
Tema de les fuites a Menorca, important en el cicle de l'aigua i la importància de conservar aquest bé natural cada vegada més escàs.
Exacte, i precisament amb una xerrada que vam fer en el Consell sobre temes d'aigua fins no fa gaire setmanes, antes de que acabés l'any amb gent del govern balear, tornàvem un poc a lo mateix. Ferreries, va atacar amb un percentatge d'eficiència molt baix. També es va que després el volum total de lo que extraim damunt el resto de silla també és el més baix, perquè les tonelades que es treu Ferreries de l'aqüífer és un 2% del total. Jo, no, evidentment, no m'ho vull llevar culpa de damunt, però es veu que l'obligació nostra és millorar aquest percentatge d'eficiència, que és molt baix, però han de ser conscients que el volum que nosaltres extraïm de muntes total també és el més baixet. Però, bueno, això no treu que l'obligació nostra sigui tenir les coses bé, això està clar.
Tallem un poquet de les diferents... Bueno, de la zona turística més important de Ferreries. S'ha fet feina en la xarxa de sanejament de Cala Galdana?
Bueno, més que la més important, l'única que tenim, perquè
nosaltres
només,
sí.
només tenim Cala Galdana, de fet tenim mitja Cala Galdana, podríem dir, perquè tenim la part del torrent cap al municipi nostre, que és el que es coneix com a Cala Galdana, uh-huh. i l'altre és Serpentona, que allò ja és de
Ciutadella.
De Ciutadella. Uh-huh. No, a Cala Galdana nosaltres, dins d'aquest primer semestre, també han d'executar la primera fase de la renovació de tot el circuit d'aigua potable de Cala Galdana, que també és molt antic, que l'ha gestionat durant molts anys l'Associació de Propietaris i que es va municipalitzar fa uns 3 anys i pico, si no record malament, just abans de que entréssim nosaltres, i també són tuberies molt velles, també són serveis molt desfassats i que tot això també s'ha d'actualitzar. I això és una primera fase d'aquest projecte, també l'han d'executar dins d'aquest primer semestre del 2026, i en aquest cas està finançat amb fons de CTS 24-25. Mm-hmm. Finançament, com he dit, que hem aconseguit aquest darrer any i que ens obliga a executar-lo.
Clar, l'any passat sí que ratllàvem d'un pressupost, pel que record, més elevat que els altres anys. Per tant, clar, en aquest 2026 arrossegueu encara tot aquests doblers per tal de seguir fent les inversions
necessàries.
Fa de mal
explicar, però no es tracta de que cada any hagis de fer rècord de pressupost. Sinó
sí, això ens agrada també. Els mitjans de comunicació sempre fem allò del que més, el que puja, el que baixa, s'ha de ser tants percents.
Sí, quan realment, si fas la lectura un poc més detallada, no és tot el que sembla. El fet que davallem un 14,10% no vol dir que el poble ja se n'hagi d'anar en òrrit, sinó que estem en un any en què, i particularment ahir, ho he dit abans, també ho vaig dir en el ple, que no me semblava també polit acumular finançament si total després no l'executes. Uh-huh. Vull dir, val més agafar-te les coses un pot de calma, tenim això, doncs executa-m'ho. Això no vol dir que no deixis de cercar finançament per altres coses, per instal·lacions esportives, per carrers, per el polígon, per el que sigui. Però amb mesura i amb seny.
Quines altres actuacions es preveu fer a Cala Galdana en quant, per exemple, també ara ho ratllava, depèn de Ferreries, però també de Ciutadella, com està funcionant el consorci entre Ferreries i Ciutadella per gestionar els amarraments del torrent del Gendà a la zona de Cala Galdana?
Sí, no, hi ha diversos temes que gestionem conjuntament amb l'Ajuntament de Ciutadella a través del consorci, però aquests temes afecten exclusivament a el que és la gestió dels amarraments del torrent i la gestió de les boes que hi haurà en un futur dins la badia per ordenar tots aquests negocis que es dediquen en aquest tipus d'excursions, de xàrters que s'ha de regular, i que això es farà a través del consorci. Això és una de les accions que han de fer dins aquest 2026, que serà posar aquestes boes i subestar, diguéssim, aquestes boes, i que dins la badia hi hagi un pot d'ordre que fins ara... No és que hi hagués un descontrol, però no hi havia un nombre establert i marcat de com a cada bosc hi podia haver, autoritzat per tothom, per govern, per capitania, per tots els implicats. Ara sí que el tindrem i podrem ordenar bastant més tot el negoci que se'n fa i tot el moviment que hi ha dins el torrent de barques que es dediquen en aquest tipus d'activitats. Després, a Cala Caldana tenim el problema etern de l'aparcament. És una... Per la Paga és una organització que absorbeix tràfic rodat, ja, o sigui, de la pròpia Cala Caldana, de Serpentona, evidentment, de la gent que vol anar a Cala Mitjana, de la gent que vol anar a Macarella, que com que no hi posen en bus, doncs venen a aparcar a Cala Caldana i se'n van a peu a Macarella. Després, avui en dia, cada vegada hi ha més gent que arriba a peu a Trabaluja, o sigui, que aparquen en el pàrquing de Cala Mitjana, i clar, absorbim una franja o una sèrie de platges, totes, o tot aquest tràfic rodat, l'absorbim a Cala Caldana i és complicat, perquè és una urbanització que no és molt grossa, tampoc, no hi ha molta extensió de carrers i no és que hi hagi molt d'aparcament. Nosaltres, per sa banda nostra, ja fa un parell d'anys que des de l'Ajuntament vam ampliar el pàrquing que hi ha a l'arribada de la urbanització, que la veritat és que la pretensió que teníem, que inicialment es pensava que, clar, això encara massificaria més Cala Mitjana, que això seria un desastre. Dins de lo dolent, l'avantatge és que Cala Mitjana ja no hi cabia ningú més. Ja estava prou plena que la gent no es calampri per anar a Cala Mitjana, sinó que, ho dic perquè jo insistiu, visc a Cala Caldana i ho puc dir perquè ho veig, ara s'està emprant aquell aparcament per la gent que ve a Cala Caldana, que fins ara no s'emprava. Fins ara, els que aparcaven allà dalt era perquè anaven a Cala Mitjana. Clar, i una de les coses va ser que van canviar tota la senyalització quan arribes a la urbanització i aquell pàrquing ara indica pàrquing Mitjana Caldana, Mitjana Caldana, Mitjana Caldana. I el visitant, quan arriba, realment no sap on està arribant i on ha d'aparcar. I si veu que allò és un aparcament, doncs deixa el cotxe allà i davalla a la platja. I això mos està funcionant. Nosaltres vam llogar una part més de la parcel·la que vam ampliar la capacitat del pàrquing i crec que s'està emprant amb una mesura bastant alta per la gent que queda a Cala Caldana. Però, evidentment, Ciutadella també ha de fer el seu. Ciutadella també té pendent un projecte de reordenació del pàrquing que hi ha davant l'hotel Cala Caldana, que crec, si no vaig errat, que el tenen ja adjudicat. El que passa és que amb les dates que estem, si no comencen prest, veig molt just que...
Clar, perquè allà hi ha, sobretot a Serpentona, hi ha tota aquesta problemàtica de l'aparcament que té les conseqüències directes damunt Cala Caldana.
Exacte. Perquè la gent ho interpreta tot com una única unitat, quan realment ho gestionem des de dues administracions diferents, cada una amb les seves... amb els seus problemes i amb els seus avantatges. El que passa és que la gent ho interpreta com una cosa de Ferreries i realment no és només de Ferreries, sinó que és de Ferreries i Ciutadella. Però bueno, nosaltres hem fet la nostra part, ara a veure si Ciutadella també fa la seva.
Va, la relleu d'habitatge. S'ha reactivat ja una última zona urbanitzable enfront al pàrquing de Cala Mitjana, un projecte que es va paralitzar més o manco des de fa uns 15 anys, els promotors l'havien de reactivar. Com està aquesta situació, aquesta qüestió?
Aquesta qüestió, que és un tema que nosaltres vam decidir un poc reprendre, van reprendre el contacte amb la propietat, és el darrer tros que hi quedava per urbanitzar a Cala Caldana, diguéssim, amb tot el celler i amb tot en ordre, el que passa que no es desenvolupava. La propietat, pues, aquests anys, evidentment, tenien tot el dret, van intentar vendre tota la parcel·la perquè fos un altre qui ho urbanitzés, perquè evidentment allò s'ha d'urbanitzar primer i després poder vendre les parcel·les. I durant molts anys ja hem estat així, amb allò aturat. Sortosament, pues, xerrant bastant amb ells i s'han vingut al final a fer-ho ells, a desenvolupar-ho a la mateixa propietat. Ells ja han presentat, perdó, el projecte d'urbanització i creiem que en els pròxims mesos començaran ja, evidentment no per aquesta temporada, però començaran ja a urbanitzar tota aquella zona, que en principi allà hi anaven, si no record malament, allà hi anaven unes 21, per les darreres 21 parcel·les que es poden, diguéssim, que s'hi pot construir a Cala Caldana. Bueno, que de les 21 n'hi ha un parell que són d'utilitat pública, després hi ha unes altres dues que també reverteixen cap a l'Ajuntament, quan realment són unes 16 de 7 parcel·les que hi quedaran per poder urbanitzar allà a Cala Caldana, i a partir d'allà ja no pot créixer més l'urbanització, ja està esgotat tot tot el sol que té.
Ja és l'última zona urbanitzable. Exacte. De Cala Galdana, i serien 16-17 parcel·les que serien unes de tipus
unifamiliars. Sí, bàsicament són unifamiliars. Sí, són per això. Són per això.
A partir
d'aquí ja la propietat...
Ja quedaran ja mans de la sí. propietat. I projectes d'habitatge social a Ferreries, perquè com tota Menorca i com totes les Balears tenim problema d'habitatge arreu.
Això és el gran drama. Això és el drama més gros que hi ha, no només aquí, sinó per tot, pràcticament, en quant a habitatge. S'accés a l'habitatge, o s'accés a un habitatge a un preu digne, un preu assequible, per dir-ho així. Clar, des dels ajuntaments, realment l'única possibilitat que tenim és aportar sòl. Nosaltres, els ajuntaments, no tenim capacitat de construir, no tenim capacitat de gestionar promocions o de construir habitatge i després vendre'l o llogar-lo o el que sigui, sinó que l'única marge que tenim a les administracions locals és cedir sòl. I a Ferreries, bueno, s'ha anunciat aquests darrers mesos, dins aquest any 2025 vam firmar amb el Consell i amb l'IBAVI poder construir fins a un total de pràcticament 50 pisos de protecció oficial, que sortiran a lloguer, com ara tot surt a lloguer, la protecció oficial. La construcció d'aquests 50 pisos amb tres fases diferents. Hi ha una primera promoció que finalment serà de 9 pisos, que és la primera que es començarà a construir a l'Avinguda Jaume Mascaró. Després n'hi haurà una altra d'uns 21 pisos que serà a l'Avinguda Sant Morera, entre l'Auditori i l'Escoleta, que allà hi ha una parcel·la que l'Ajuntament la comprarà amb el finançament del Consell, i després l'Ajuntament la cedirà a l'IBAVI, que és qui ha de construir. I després l'IBAVI directament va anar en el dret de tanteig i retracte, que ells sempre tenen aquesta opció, i es va quedar quatre parcel·les que hi ha a la sortida cap al migjorn, i allà ells fien construir uns altres 20 habitatges, que són els que serien els que completen aquests 50, aquesta previsió de 50 habitatges que en els propers 4-5 anys s'han de construir a Ferreries. Que creiem que amb aquest nombre d'habitatges cobrirem de sobres la demanda que hi ha, sobretot de gent de Ferreries, evidentment, perquè és el primer que pretens atendre, i després encara en quedaran per la resta de la llista de demandants de vivenda, que desgraciadament és bastant elevada i cada vegada està creixent més. Clar, el tema és aquest, que l'habitatge privat o l'habitatge de construcció privada pues no està barat, no m'ho han de ganar, no està a preus econòmics.
Les cases unifamiliars en aquesta zona de Cala Galdana seran...
Això és un altre client.
És un altre client, sortiran a la venda a preus d'urbanització turística, i per tant ja és un altre... No és pensat per la gent del poble.
No és que no ho serà mai. És una urbanització, allà s'hi faran unifamiliars, allò té un tipus de... un client tipus molt diferent. L'obligació nostra és l'habitatge protegit, fent-lo dins del poble, fent-lo a Ferreries, que és allà on ha de ser, de fet, perquè és allà on hi ha després serveis durant tot l'any.
I doncs serà la primera promoció, aquests 9 pisos, Jaume Mascaró, que serien els primers que es començaran ja a construir, més o menys d'aquí 4-5 anys, 50 pisos de protecció oficial en el municipi de Ferreries. Com avança el projecte de Sant Clus a Bala?
Bé, un poc més a poc a poc del que jo m'agradaria, particularment, però la veritat és que jo ja ho vaig dir al principi del mandat, que m'ho van demanar, perquè m'ho ho demanen a cada balla, que entre balla o ballesa, que entre Ferreries, a veure què passarà en Sant Clusa. Jo ja vaig dir en el seu moment que me conformaria en que amb aquest mandat es comencessin a fer alguna cosa, després de 30 anys de tenir allò tancat i de no fer-hi res, i afortunadament s'està començant a fer coses. Serà lent, serà una cosa lenta, no serà una cosa ràpida, però s'estan començant a moure les coses. Ja es va fer un primer desbrossament de tota la parcel·la, que la vegetació se l'ha pràcticament menjada durant aquests 30 anys. L'altre dia me mostraven un treball d'investigació fet per una lot de Ferreries, una lot de l'Institut de Ferreries, on hi havia fotos de la base quan estava en funcionament, i allò estava pràcticament pelat, no hi havia pins, no hi havia res, i ara puges allà dalt i està tot ple de vegetació. No, s'ha de fer net la parcel·la, i el següent és rehabilitar tots els edificis. En principi es volen conservar tots els edificis, però les estructures estan bé, el que passa és que s'hauran de tirar els teixos i parets per tornar-ho a tancar, i després fer d'allò un espai com multidisciplinar, un espai on i puguis anar a disfrutar de diferents coses. El pla d'usos encara no està tancat perquè s'ha d'acabar de definir, però les intencions, de fet, ja van sortir per premses, que s'hi puguin fer allà moltes coses, que hi hagi un espai per l'Starlight, per la reserva de la biosfera, per la Menorca Talaiòtica, després que hi hagi un albert també o una casa de colònies, que hi hagi una cantina restaurant, que hi hagi diferents opcions que te permetin anar a passar el dia allà dalt, a més que és un lloc que la veritat és que és polit. Quan tu no hi has estat mai, o fa temps que no hi ha anat, també es vol fer com un camí que rodeja la base, bueno, nosaltres ho coneixem com la base, que rodeja la parcel·la i que té molt de miradors molt xulos cap a tota la costa de Menorca, i la veritat és que pot quedar una cosa polida. Desgraciadament també serà una cosa que caminarà a poc a poc, però bueno, almenys està començant.
I la recuperació del castell de Santa Àgueda i les casetes annexes a l'edifici consistorial?
Sí, això són dos temes també bastant importants. En quant a allò de Santa Àgueda, això és una cosa que també fas consell, no es dins ferreries, però ho fas consell, i amb les inversions que s'hi estan fent, el que es pretén és fer-ho realment visitable. Ara, evidentment, hi pots pujar dalt Santa Àgueda, però no està ben acondicionat, no hi ha gaire explicació, és incòmodo, i precisament el que s'estan fent és més excavacions per treure llum bastanta cosa que hi ha allà dalt, i després fer-ho una ordenació correcta o fer-ne una ordenació correcta perquè la visita sigui realment instruïda i que te puguis enterar bé de lo que va ser allò o de lo que va ser Santa Àgueda per la història de Menorca, que de fet és un punt clau per la història de Castilla, i també aprofitar les antigues cases de Santa Cecília, les escoles de Santa Cecília que hi ha baix en el començament del camí, sembla ser que per fer allà com una espècie de punt d'informació obert, on s'expliqui el que després trobaràs quan pugis dalt Santa Àgueda. I el de les cases del costat, pues, dues cases que han comprat a l'Ajuntament i que ens permetrà, quan tinguem finançament i puguem fer les obres, poder ampliar l'Ajuntament. Ferreries, la veritat és que aquests darrers 15 anys ja ha crescut bastant, però l'Ajuntament no. I estem ja bastant apretats, bastant estrets, i necessitem ampliar espais. I la veritat és que amb això hem d'estar molt agraïts a la propietat d'aquestes dues cases, perquè sempre van prioritzar l'Ajuntament com a primer comprador, i durant aquest darrer any vam poder arribar a un acord, hem executat la compra, i ara estem en el procés de cercar finançament per redactar el projecte i dur a terme l'ampliació.
En quant a les infraestructures esportives, com va el pla estratègic de l'esport 2025-2039?
Va caminant. Ha començat a caminar, i és una cosa que és bastant... És un tema que era clau per nosaltres, posar un pot d'ordre en tot el que eren les instal·lacions esportives i tenir clar el que es volgués fer en aquests propers anys, amb aquest tipus d'instal·lacions, i que això es fagués d'acord a un estudi que mos permetés, diguéssim, saber què és el que vol la gent de Ferreries o què és el que creiem que farà la gent de Ferreries en aquests propers anys, i les primeres inversions, seguint precisament les recomanacions del pla d'infraestructures esportives, han estat un projecte que ja s'està executant, que és la reforma integral del poliesportiu municipal, el poli vell, que dèiem a Ferreries, el primer poli que van tenir, que no s'hi havia fet res des de fa molts anys, i s'havia d'arreglar la teulada, canviar la pista i fer un munt de feines. Aquest ja s'està executant i en un mes o així estarà acabat. El següent serà construir dues pistes de petanca més. A Ferreries ara hi ha molta afició a la petanca, és una cosa sorprenent, jo m'ho va deixar molt sorprès, tota la gent que va a jugar a petanca. Allà hi ha ara quatre pistes i en faran dues més amb l'ajuda del Consell Insular, i després hi ha previsió de seguir invertint en les infraestructures perquè al final la gent almenys pugui practicar esport en condicions i que no vengui a l'Ajuntament a queixar-se de que després les instal·lacions no estan com toca, i l'obligació nostra és tenir-ho bé.
Idò, seguirem enratllant també en aquest 2025. Moltes gràcies, Val·la, per compartir aquesta estona de ràdio amb naltros, i que acabi de passar un feliç dia.
Igualment, moltes gràcies.
El dia Menorca. Fet a casa.
són la Lorena, de Pampalònia, banda de música i teatre que ja han fet algunes actuacions a Menorca i que pretenem fer música per als grans i pels petits de la família i que, a més, quan vingueu a veure'ns, pretenem fer-vos riure fins a tronxar-vos. I d'ara, amb molta il·lusió, us anunci que hem preparat un disc i que ja està penjat a totes les plataformes. Perquè tingueu ganes d'escoltar-nos, si us vingueu a cercar i escoltar-nos, us deixo un tastet amb A Canto Meu.
Pampalònia, Ana Lorena Martí, Nadri i tot l'equip de Pampalònia, fantàstic aquests temes que no us podeu perdre, aquesta cançó A Canto Meu i molts d'altres que tenen.
El 23 a casa d'en tu meu, tota sola des del 21.
Moltes gràcies, família. Una forta abraçada a Pampalònia. Són les 12:46 minuts. Seguim.
El dia Menorca, fet a casa.
IB3 Ràdio és cultura.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
Seguim en directe al Dia Menorca i rellem ara de Sant Antoni.
Sí, acabades les festes de Nadal, Menorca es prepara per viure el dia de Sant Antoni. Hi ha un poble a l'illa on Sant Antoni se celebra com en el Llevant de Mallorca. Es tracta de la localitat de Sant Climent, on cada 17 de gener surten al carrer els dimonis, els festers i les cançons populars. Enguany es compleixen 100 anys d'aquesta tradició introduïda per un vesí d'Artà i que converteix Sant Climent en l'únic poble on hi ha dimonis.
Idò, qui ha investigat l'origen de sa festa és l'etnòleg i autor santclimenter Adolf Sintes. Com està? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Acompanyat, molt ben acompanyat, des president de l'Associació de Veïns de Sant Climent, Dani Olives, com va?
Molt bé, vosaltres?
Bueno, tot a punt a Sant Climent?
Bueno, sembla que sí.
Sembla que sí.
Estem amb les darreres, bueno, darreres pinzellades, perquè és molta feina enguany, justament per celebrar aquests 100 anys. Però sí, ho tenim tot pràcticament tancat.
Pràcticament tancat, amb el programa d'activitats en mà, i com que se sap de l'origen d'aquestes festes, d'aquesta festa de Sant Antoni a Sant Climent?
Sí, va ser un hortenenc, en Bartomeu Cervera, que va venir a Menorca a fer servei militar, es va casar aquí amb una maonesa, i el 1909 es va agafar el lloc de Cogulló, o que a Sant Climent deien Cogó Gros, i per una promesa, per el que sigui, va dur la festa del seu poble d'Artà, amb els dimonis, i les carrosses van venir més endavant. Però, bàsicament, la festa dels foguerons i això que coneixem en aquests pobles de Mallorca, ho va dur del seu, d'Artà.
Ho va dur d'Artà i s'ha anat conservant, però s'ha anat canviant, perquè les carrosses, ara mos comentava, van arribar després.
Sí,
quan
sí,
van
sí.
arribar? Perquè primer van arribar els dimonis, o que és el primer que va arribar?
Els dimonis, Sant Antoni, que sortia de Montonaset, allà, sant, no? I els dimonis que intenten fer caure, bé, tot com un joc, quasi, no? Bé, en realitat, els dimonis són l'essència quasi de la festa, és el que crida a Mallorca igualment, no? El que crida més l'atenció. Els dimonis aquells de banyes retorçudes, i les carrosses van arribar ja després de la guerra, la postguerra, i jo tinc la teoria de consultar bibliografia, que per sort me n'han passada des d'Artà, de que les carrosses van començar primer a Sant Climent que Artà. La festa no, la festa d'Artà és molt més antiga que la de Sant Climent, no? Tot això obre amb el centenari, allà és molt més antiga.
Unes meravelloses coincidències, una artenenc que va venir cap a Sant Climent, 100 anys que s'han sapigut conservar aquestes festes tradicionals inspirades a Mallorca i que, a més, han portat també elements a Artà. Hi ha qualque agermanament entre Artà i Sant Climent, Dani?
Bueno, agermanament com a tal no en tenim. Nosaltres ara, arrel de ser conscients, sobretot gràcies a Adolf, de que enguany se celebraven a 100 anys, vam intentar que hi hagués algun tipus de contacte, i sí que hi ha algunes figures amb les que hem intentat estar en contacte per veure si podíem fer alguna cosa. Bueno, no sé si és la primícia, potser l'hauria de donar més Nadolf, però bueno, sí que tindrem un convidat especial que ve d'Artà, que juntament amb Nadolf faran una xerrada dissabte, i bueno, potser ell us pot explicar un poquet millor qui és.
I tant.
Sí, bueno, estar en contacte amb en Pere Pep Gil, que és un hortenenc que ha estat fonamental en les festes d'Artà, perquè ha estat obrer. Hi ha una confraria que és que organitza la festa d'Artà, hi ha dos obrers que són els que van davant de l'organització, i ell ho ha estat durant dècades i ha participat en les feines durant 40 anys, podem dir. Per tant, una persona més que autoritzada, no?, per mantenir aquest debat, perquè Sant Climent, coneixem la festa de Sant Climent, més o menys, no? Però la d'Artà no tant. Per tant, així ens trobarem allà i farem un pot de covoqui si qualcú més vol participar.
Hi ha elements, figures, que ens puguin retornar en aquests orígens del 1926, per exemple, no sé, l'església del poble, hi ha qualque coseta?
Sí, bé, clar, hi ha la figura de Sant Antoni, que per cert aquí hi ha un tema que veurem de cercar en tenir temps. I és que, bueno, després de la guerra ja sap què va passar, no?, que van cremar esglès i totes aquestes coses, que són lamentables naturalment, pensis com pensis, però l'única figura que hi ha a Sant Climent de llenya, de fusta, és Sant Antoni, precisament. Som els dos a pensar a veure si aquesta figura és autèntica, perquè en Bartomeu Cervera va regalar aquesta figura de Sant Antoni, i d'aquí va néixer tota la festa. I se l'han trobat en el Bien Público, el diari que hi havia en aquell temps, antes de la guerra, i també unes gloses d'un gosador de gendar, I també ho agraeix en aquest home que hagi organitzat la festa. Però, bueno, que l'hagis president, que l'hagis president.
I hi ha documentació, per tant, i documents que donen fe i que fan de, que ajuden els historiadors i a tota la gent del poble de conèixer d'aquesta tradició.
Sí, sí, efectivament. Hi ha algunes fonts disseminades d'alguna manera i, bueno, Nadolf com a etnòleg pues, ha anat intentant d'alguna manera recomposar aquesta espècie de trencaclosques on encara, bueno, hi ha moltes coses que no sabem si trobarem, però sí, sí, hi ha figures.
També ha, es dona la casualitat de que la persona més gran que recordava les festes se mos ha mort ara el Dia dels Reis, centenària, no ho havia Carreras, ho havia amagat, senzillament. I aquesta dona se'n recordava que cantenia, ara va fer 100 anys a final de l'any passat, el 25, i se'n recordava que quan tenia 4 o 5 anys ho van trobar davall el llit amagada perquè havia tingut por dels dimonis. Per tant, ets l'únic element viu que hem recuperat de que els dimonis ja existien abans de la república i de la guerra.
I els dimonis que sortien fa 100 anys i que segueixen sortint. És l'únic poble de Menorca. Es van recuperar. Sí. Quants dimonis hi ha ara que surten 17 de gener?
Clar, efectivament, no són els mateixos. Se'n van tornar a fer a l'època recent. I fa 2 anys, bueno, en tenim dos, són dues figures, i els vam arranjar fa un parell d'anys, vam agrair molt en Víctor, en aquest cas, que és una persona que
giganter.
En Víctor Pons, sí.
Sí, exacte, que tots el coneixem, que els ha cuidat i ha tingut molta cura. I bueno, i enguany els a tornar a treure, són, com deien, són dos, però bueno, hi haurà alguna sorpreseta envoltant a ells. Encara no donarem gaire informació fins demà a capvespre, però hi haurà alguna sorpreseta al respecte.
Demà que se fa la inauguració. I va haver-hi una època que el bisbe de Menorca va ordenar que s'aturessin els dimonis, sí, i que no sortessin, no?
Bueno, i que ho hagin, ja ho sabem, en la postguerra tenia molt de poder i molt de capacitat d'influència, no? Al final era una festa que havia sortit de l'Iglesia, però era una festa popular ja, i a Mallorca passava el mateix. Encara que vagi néixer a prop de l'Iglesia, es va expandir, no?, cap a fora, festers, vespre, bueno, bevien una mica, el que fos, no? I es veu que allò no agradava prou. El capellà que havia a Sant Climent deia que s'ha de fer ball el dia de Sant Antoni, no, perquè era una festa d'Iglesia. Bé, coses que passen, l'any 48 es va fer encara la festa com coneixem o com anat explicant, però l'any 49 ja ho va prohibir, perquè va dir, els dimonis no sortiran mai més, i efectivament, i llevar els dimonis va ser llevar l'essència de la festa. Van tornar a intentar els anys 50, en quants anys més o menys va funcionar, però ja no era allò, perquè quan va estar amb el seu apogeu, venia molta gent de fora de Sant Climent a veure la festa, i allò no era fàcil, venien en cotxos de cavalls, és broma, no? Però venia bastanta gent perquè era original, a Mallorca n'hi ha més, però a Mallorca no n'hi havia cap més, per tant, atreia la gent d'altres pobles.
Sí, de fet, algun document menciona que segurament les festes de Sant Climent com a tal no eren tan concorregudes com Sant Antoni, que la gent dels voltants venia per Sant Antoni, no venia en l'estiu. Llavors, en aquella època, la dificultat de moure't seca, les distàncies eren...
Semblaven
en temps
grans.
Eren més llargues, gent de Mó, gent de Ló, sí, inclús de més en fora, gent, sí, de Sant Lluís, també, sí, que vinguessin a celebrar el gener, era com... Sí, bueno, sí, era rellevant.
I d'on guany tornarà a passar, i de fet ja passen els... jo he estat per allà, en Sant Antoni, petits i grans gaudeixen d'aquests dimonis que també l'escoleta de Sant Climent dibuixen els dies antes, i també hi ha torrada i sobrassada i festers.
Sí, però això és tots els pobles.
Això és a tots els
pobles. La nostra té aquest pet diferencial dels dimonis, la festa i les carrosses, que enguany hi haurà més sorpreses.
Ah, va,
per aquí.
Va, vinga, quines més sorpreses que es puguin
dir. No podem fer spoiler
dir
total, hem de deixar qualque cosa en reserva, que si no, però sí que hi haurà sorprès. I també la festa, l'associació de veïns ha fet un programa que dura prop d'una setmana, no ens hi posem per poc, de Sant Climent, com
ens hi posem. Ho sabem, que quan s'hi posen a Sant Climent, vam com comença tot plegat, Dani.
I llavors, si m'ho deixeu dir un moment, sí, de Nou Ària, que m'ho ha deixat ara fa poc, també els divendres aquest, que és avui, que és dimecres ja, demà passat.
Avui és dijous.
Dijous demà.
Ja, demà.
És dissabte. Passarem dissabte un vídeo que li vam fer, una entrevista amb ella de 20 minutets, que explica la festa de Sant Antoni. Serà el nostre petit homenatge, no, Guària?
Que bé, i tant.
Exacte, bueno, de fet, tot començaria demà. Demà fent l'acte inaugural. Hi ha diferents elements dins l'acte. Bueno, es du a terme un acte d'obertura, presentar una revista, em sap que hem estat fent feina bastants mesos, també amb Nadolf, i diferents, diferents historiadors, diferents persones, totes relacionades amb el poble o amb la celebració de Sant Antoni, bastant a prop en Sant Climent. I demà la publicam, demà tothom la coneixerà, també la posarem a la venda. Es fa un pregó justament només per ses festes a càrrec de fi de sa persona que va fer els dimonis.
Enrique Desforn, conegut a Sant Climent molt.
Enrique Desforn. Inclús també des de l'any passat tot el poble va estar votant noms per els dimonis, que vam descobrir que no tenien nom després de 100 anys, i els farem públics, exacte.
Ai, que bé!
També hi ha hagut celebració d'una cervesa especial per Sant Antoni, i hi ha un parell de sorpreses que són...
Els amics de Graham Pierce de Sant Climent.
Exacte. I després hi ha dos o tres elements molt sorpresa que... crec que sorprendran a tothom.
I del cap a Sant Climent, demà, a partir de demà, tot el cap de setmana, i tots els actes estan disponibles a xarxes socials i també els trobam per es poble. Moltíssimes gràcies a tots dos,
a
aquesta vosaltres. Bona
gràcies
feina, i que gaudiu molt l'enguany d'aquesta commemoració de 100 anys de Sant Antoni a Sant Climent. Gràcies.
Gràcies.
I nosaltres tornem demà, Pere, a la mateixa hora, que demà ja és divendres. Aquesta setmana està, escolta'm, això del Cap d'Any i no de... Ai, Reis,
no
demà ja
és
divendres. Idò, fins demà, família.
Fins demà, que vagi bé.